Fabricació pròpia.
D'uns malucs del naixement d'una estrella i també del rock, amb tots els respectes a Chuck Berry. Un 5 de juny de l'any 1956, moltes llars nord-americanes s'escandalitzaven per veure un desconegut Elvis Presley al show de Milton Berle a la televisió interpretant la versió de Hound Dog, la cançó que estem escoltant de fons, amb uns suggerents moviments de maluc. El moment d'acalorament, la veritat, va passar. I la versió de l'Elvis es va gravar, es va publicar com a single al cap d'uns dies i, sens dubte, es va convertir en un dels primers grans èxits de la història del rock. Benvinguts a la tarda, si m'ho permeteu, moguda, de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
2 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Deixeu-me, permeteu-me presentar l'equip del programa. A veure, Marta Jarque, a la sotsdirecció.
Hola, bona tarda, com esteu?
Què ha passat ara aquí? Què és aquest to, aquest so?
Mira, és una piloteta d'aquelles antiestrès.
Sí.
Saps? Que m'he comprat... Perquè sí que és veritat que, bueno, tu dius tarda moguda,
i molt.
Per, referint al programa, sí. La meva és més estàtica, però em poso una mica nerviosa perquè, clar, jo aquí controlo tot el veïnat i...
Que ets una mica la ventana indiscreta, Jarque.
Totalment. Aleshores, la pilota, com em poso nerviosa, i aquell encara no ha sortit, aquell falta 5 minuts, però els tinc tots controlats, i com que això em fa posar una mica nerviosa, doncs la piloteta, vulguis que no, m'ajuda a tranquil·litzar-me.
Mira, no
tot
sé.
Tot bé?
Tot bé, doncs igual envia'ns una piloteta d'aquesta, també, aquí, a l'estudi.
Molt bé, us enviaré un carregament.
Sí, que crec que ens anirà bé, però escolta, llavors, el que vols arribar a dir, sí, és que quan soni aquest so, avui és que
sí.
Demanes la paraula, eh?
És correcte.
És així. Això és així. Fantàstic.
Això és així.
Doncs ens agrada, Jarque. Els
perfecte.
Guions... Deixa'm-li preguntar a veure si li agrada. No, no marxis, eh?
No, em quedo aquí.
Ah, vale. Els guions. Laura Coromines.
Catalunya, nostra pàtria. Bona tarda.
És que tens una veu...
Preciosa, eh, Mercè? Preciosa.
Molt. Tu, Francisco, no vols...
Desconeguda, espera, encara.
Clar, Francisco us ho ve dient com ell sol. Espera't. Molt bona tarda, Laura Coromines.
Bona tarda.
A la producció, Nuri Francisco.
Adéu, guapa, adéu.
Francisco no desobeeix dues vegades i darrerament veig que està parlant en tercera persona d'ell mateix, Francisco.
Carai.
No és la primera vegada que passa?
Això és com les mestres de P4.
Això és escarós.
Això vol dir alguna cosa teva?
Que ja he perdut tots els papers,
ja està, eh?
Que en quedaven.
Fantàstic.
Sí, sí.
Bueno, Ferran Capdevila des de la Peixera, l'home de les targetes. El món digital, Vanessa Carrasquilla.
Miau.
En José Matosas i la Paula Moreno. A l'univers sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. We are the world. Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. D'aquí res repassem l'altre d'actualitat amb l'equip de Fabricació Pròpia i a 2:15 a 4 de la tarda avui la periodista Rosa Maria Jané ens porta una nova entitat social. Avui, de fet, us parlarem del projecte Llar Rosario Endrinal, del centre CIS d'acollida, un projecte pioner liderat per a CIS, com dèiem, de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, i que es dirigeix a dones en situació sense sostre, de llarg recorregut o bé també amb multiproblemàtica afegida. En parlarem avui amb la directora del centre, que és la Lara Bonyi, i a les 4 en punt, avui rebrem aquí a l'estudi a la periodista i referent Rosa Maria Calaf.
En una època en què solo havia una tele, era identificable en qualsevol moment.
La primera persona que fue detrás de la noticia fue Rosa María Calaf.
Hola, Rosa
María.
Muy buenos días.
No sabes qué ganas tenía de verdad de conocerte.
Es tan simpáticamente aventurera.
El que esteu escoltant és un fragment del capítol dedicat a Rosa Maria Calaf, d'En Primícia, el programa que Televisió Espanyola dedica les principals figures del periodisme a casa nostra. Doncs bé, avui tenim la gran sort de tenir-la amb nosaltres, del Fabricació Pròpia, Rosa Maria Calaf, amb qui parlarem sobre la desinformació i també del present i el futur del periodisme. Això, com dèiem, serà a les 4. I a continuació, l'Olga Vallejo, la nostra Olga Vallejo, avui ens porta documentals que ens faran riure. Que bé, quina sort. I a partir de les 5 també tindrem El País Petit d'en Cesc Marginet, Rumpuntons a l'Alt Penedès, i així arribarem a les 6 de la tarda. Sis minuts que passen de 2:45 de la tarda, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
Sí, sí, aquí estic.
Hola.
Va, què tal? Tira, tira. Nerviosa. Molt nerviosa, perquè és que... Digues el que has de dir.
Què vols?
El dona pas que t'he escrit.
Quin dona pas?
Va.
A mi no manis, guió. Eh? A mi no,
què
a
és
mi,
aquest to?
A mi no me crides, eh?
Que tot
mira, és que haig de fer anar la piloteta aquesta de les 3. Haig de fer... No puc més.
Va, no li fem això, pobreta, va. Marta, va, dia important a la Realitat Paral·lela.
Sí, Mercè, sí, avui és el dia.
Saps sorda, ara.
Avui és el dia.
Sí.
Crido molt?
No, una mica.
Em sentiu molt fort.
Ara bé.
On tens el micro, avui?
No, dins el test, aquest.
El test.
Sí, el test, eh?
Sí, era... Sí, és un recipient de vidre, que he fet avui per posar-hi els bolígrafs. I, a més, i cap al micròfon. Està perfecte. Jo crec que quan em reincorpori, el duré.
Molt bé. Bueno,
va. El servei tècnic de la ràdio li farà molt goig.
Va, tira, ara tira tu, va.
Mercè, avui és el dia important a la Realitat Paral·lela, perquè apunteu aquesta xifra a les 16:52, 16:52, que això seran 7 minuts per les 5 de la tarda, a Cap Canaveral està previst, avui sí, Mercè, que s'enlairi la Starliner, aquesta càpsula dissenyada per Boeing, que competirà, ja ho sabeu, de fet us n'heu parlat ja diverses vegades, amb l'SpaceX d'Elon Musk, i que té com a objectiu transportar astronautes, que encara no ho ha aconseguit. Però aquest és l'objectiu, transportar astronautes a l'Estació Espacial International. Ja sé que és un tema que us vull dir que us interessa relativament.
No.
Al contrari.
Però, no.
Però és que ja ho sabeu que a mi aquestes coses que volen em fan molt de goig.
T'agraden,
sí. I jo us porto les últimes hores. És que, a més, com que sempre crec que quan us ho explico serà el dia que la nau finalment s'enlairarà, jo sempre us explico amb la mateixa il·lusió.
Però sí que és veritat que aquest cap de setmana, ara tu deies, no? 2 anys de retard, i també no sé quants intents fallits. Aquest cap de setmana jo et vaig enviar una alerta de dir, Harker, alerta, perquè això...
És imminent.
S'enlaire.
Estava el cas. De fet, la nau ja la tenien... Sí.
Deixa'm parlar un moment. En dos moments, o sigui, res, rapidíssimament, em diu, no, això no és veritat, Mercè, això és un fake.
Ai, vull per dir, favor.
Això, sí, això va ser així o no?
Això s'ha cancel·lat.
Està al dia.
Tu em vas avisar, jo ja ho estava seguint, i aquest cap de setmana van cancel·lar la missió en dues ocasions.
Dues.
Tant, ho van, primer la van planificar dissabte, van fer el compte enrere i segons abans de que s'enlairés, arribessin al punt zero, doncs hi va haver algun problema que va impedir doncs, que aquesta nau s'enlairés. I diumenge es veu que va fallar també algun tema del sistema de comunicació de la nau i es va quedar a terra. Bé, com deies, Mercè, 2 anys de retards i diversos intents fallits, com dèiem, els últims aquest cap de setmana han fet que la notícia sobre l'enlairament d'avui, d'aquesta nau de Boeing, no aparegui en pràcticament cap mitjà de casa nostra. Els redactors, sí que és clar, ja n'estan tips d'escriure-ho perquè és perdre el temps, perquè saben que després hauran de borrar la notícia. Què passa? Que jo, com que estic al quite, perquè és el meu tema... Clar. Amb mi estareu informats. Heu d'escoltar la realitat paral·lela, perquè jo això ho porto el dia. Heu de saber que els tripulants de l'intent d'enlairament d'avui seran els de sempre.
Com
el
es
barri
diuen?
Wilmore.
Com es...
No puc entendre això.
El Barry Wilmore i la Sunita Williams.
Ah, mira.
Dos astronautes amb una dilatada experiència a l'espai. Deixa'm dir, Mercè, que aquesta gent s'enlaira en una càpsula que, sense tripulació, no ha aconseguit enlairar-se mai. És a dir... sempre ha tingut intents fallits d'enlairament. Sí. I ells, per alguna raó, ja ho vam explicar aquí a la realitat paral·lela, han cregut que posant-hi a dues persones a dins la cosa finalment funcionarà.
L'element que ho canviarà tot.
Exacte. Jo no sóc enginyera, però jo crec que el problema no deu ser aquest. No sé.
No sé.
Jo no treballo a la NASA. Jo no sóc de la NASA.
Per tant, no pots dir res.
Exacte. No tinc veu autoritzada.
Pot
jo només opinar, explico...
Pot, exacte, sí. pot dir
això
la seva.
Això sí. Sí. Exacte. El que sí que us puc dir, que no és una hipòtesi, és que el Barry i la Sunita, aquests dos astronautes, tenen una dilatada experiència a l'espai i des que treballen per Boeing, dilatada experiència també a terra ferma, perquè ja han pujat 3 vegades a bord de la Starliner, que sembla una càpsula de Nespresso gegant, si l'heu vist, i en cap ocasió aquesta nau s'ha enlairat, per tant s'han quedat a terra. Que us imatges tu, i estan els dos homes en posició, asseguts en posició vertical... però després han de sortir per potes perquè, clar, la nau no s'enlaira. La qual cosa, evidentment, són molts problemes, perquè, clar, tu ja estàs allà preparat, il·lusionat per volar a l'espai, au, surt de la nau, treu-te el casco, el vestit d'astronauta, buida els tàpers que tenies preparats per passar-te uns dies a l'estació internacional. Tot plegat es deu fer molt pesat. La sensació de la Sunita i el Barry deu ser semblant a la que deuen tenir els gossets aquells que treuen a passejar amb cotxet.
Ai, sí.
Sí, minuts abans de sortir el... Que fan molta gràcia.
Molta, molta.
Sí, minuts abans de sortir el carrer, l'amo decideix, per exemple, quedar-se a casa a veure un capítol de Thor. Clar, ells, els gossets, no poden fer res... No. Perquè al carrer sols, ells, pobrets, no poden sortir. No poden empènyer el carretó. Està clar que ni la NASA amb la nau que no engega, ni Carles Porta amb el cas de Thor, han aconseguit fins a dia d'avui posar llum a la foscor.
I perdona, Marta, però és que els perretes aquests que ens has posat de fons...
Sí.
Aquests diuen Thor, no? Thor, Thor.
Mm-hmm. Sí, és veritat.
Sí que ho diuen, eh? Thor, Thor.
Clar.
Diuen Thor.
Clarament.
Claríssimament.
Com el Palanca.
Clar.
Sí. Bueno, és que tot Catalunya està obsessionat amb aquest cas. Un altre dia en parlarem.
Sí, sisplau.
Les coses poden canviar, però avui, recordeu, poseu aquesta xifra, agafeu el boli que tingueu a mà i us l'escriviu al braç,
ja,
perquè és que avui serà
Marta,
el dia, companys.
Marta, tu creus que és la bona, aquesta?
Sí!
Sí.
Segur.
Com a expert en la NASA...
Sí, home, sí.
Ho veig.
Del grup és la que més en sap.
Ui, tant. Sí, sí.
És que ja no... Saps què passa, Uri? Per descarte ja no poden fallar més coses. Vull dir, és que clar...
Però sí, han fallat tantes passar... coses com components clar. De la nau, no?
Aquesta és la tercera, eh? Aquesta és la tercera.
Sí, sí, sí. Però després de 2 anys de proves. És a dir, jo crec que hi ha una llista de coses que poden fallar i és allò que ja les han tatxat totes. Sí. Per tant, avui... Vull dir, avui ja és la bona. Jo no sóc, com deia, no sóc enginyera de la NASA, però per descarte... El dia de ser avui.
Això ha de ser així. Bueno, sí. Escolta, dius, a quina hora dius que és? A les 4:52?
16:52. Està previst, no que Porta ens confessi qui va matar Sansa, que aquest serà, diguéssim, l'enigma que ens... amb el que haurem de viure fins la resta dels nostres dies. Com dèiem, 16:52 està previst que la Starliner s'enlairi fins a l'Estació Espacial Internacional, on una colla d'astronautes, clar, els que estan a l'Estació Espacial, deuen estar ja mirant cap avall, cap a terra, donant-se copets al rellotge de pulsera, saps, aeroespacial, com vulguem dir, què, veniu o no, nois? Ja fa dies que us esperem.
Us esperem, clar, tu diràs.
Clar, tu imagina't, els deu fer il·lusió. Aquestes són 7 astronautes els que tenim en aquests moments a l'Estació Espacial Internacional, i vulguis que no, quan convius tant temps amb la mateixa gent i ets tan poca colla, sempre deu fer il·lusió que vinguin cares noves. Clar. Saps? Bé, des de la fabricació pròpia seguirem el compte enrere quan quedin pocs minuts de per les 5 de la tarda. Oi, Mercè, vull dir, això m'ho permets?
Estarem al tanto.
A quina hora dius? A les 4:52?
16:52.
Sí. Doncs a veure, aquella hora... Espera't, és que ara no tinc l'escaleta a mà. A les 4:52 estarem amb la Vallejo. Jo
amb
entenc que sí. Sí, sí. Va, podem estar aquí.
Jo t'ho recordaré, eh?
Sí,
jo
sí, no recordaré. Et preocupis. Cap a aquella hora també hauríem d'estar pendents. Bueno, ja us ho explicaré, perquè avui l'escaleta puja i balla. Però el... Però sí, sí, ja estarem. Tu recorda-m'ho, tu fas el...
Si no, no passa res.
Sí, sí.
Si no, tampoc passa
res. No, però una vegada que passa...
Si avui és el dia...
Exacte, sí, no passa
però
res.
Però jo t'he de dir, personalment, que a mi això em faria molta il·lusió.
Pues endavant, Ejarque, sí. Endavant.
Bé, fins que no s'enlairi la nau, sí. Mercè, jo he pensat en persones que també podrien pujar a l'Starliner de Boeing,
sí.
I quedar-se, és a dir, ajuntar-se els dos astronautes... I si finalment surten disparats, que es quedin uns dies a l'Estació Espacial Internacional com fent un Erasmus.
Ah, bé.
Perquè, Mercè, a mi em consta que la NASA ens escolta i encara queden unes hores de marge abans del llançament. Per tant, els seleccionats serien encara temps d'acompanyar el barri la Sunita a bord de la nau... saps? Perquè aquí som massa gent a la Terra, saps? I 7 persones tampoc són masses. Per tant, jo, per exemple, he pensat en Kylian Mbappé, que molt podríem llançar a l'espai, que trobo que és molt encertat perquè ell ja és un galàctic. I, per tant, a l'Estació Espacial Internacional, vulguis que no, s'hi trobaria com a casa. També he pensat que podríem tripular a la dona aquella que va cridar molt fora a Plaça Sant Jaume, sí. Vestida amb una bandera espanyola. Recordes? Mira, escolta.
Seu crit, aquest, clar. Sí.
Sí, a l'espai ella viuria tranquil·la, ella i els que la rodegen, perquè com que l'espai és buit, això el Joan Anton Català ens ho explica, els sons, les zones de son no es transmeten.
Clar, perquè no reboten enlloc.
Si ella podria cridar tant com volgués. L'únic problema que li veig és que té la boca molt grossa i no sé si li entraria el casc d'astronauta. Li haurien de fer un casc a mida. I clar, és veritat que el rellotge juga en la nostra contra, i per tant no sé si seríem a temps. Mira, a la càpsula de Boeing també hi hauria lloc per l'inventor Mercè de les pilones i el que va decidir posar-les al mig del carrer.
No. Per què dius això?
També trobaríem un raconet.
Sí. Són molt necessàries.
També per...
Sí, no, no és el dia, Jarque, no és el dia. Sí, sí, digues.
Pablo Motos, sí, també, sí. I les dues formigues, que no pesen, també sí. Crec que els podríem posar a bord. L'únic problema és que el Motos es fa una mica el xulo, va de dur, i ell voldria pujar a l'Estació Espacial Internacional a pèl, sense traje, i clar, es desintegraria com una aspirina efervescent. Això seria un problema. Com que el Motos, per altra banda, no ocuparia gaire lloc, jo també posaria a la nau l'inventor de la truita de patates aquella de supermercat,
no.
Que podria aprofitar per endur-se a l'espai tot el carregament de truites de Porexpan i repartir-la entre els 7 astronautes que estan a l'Estació Espacial Internacional, i així, de pas, buida les estanteries dels supermercats d'aquesta truita de Porexpan, que no val res.
No t'agrada.
I, gens... Últim tripulant de l'Starliner.
T'ha quedat
jo,
clar, eh?
A mi.
T'ha quedat clar.
A mi em faria molt goig, també, pujar a la càpsula. Sí,
home,
sí,
per
sí,
favor.
Sí.
És que no sé
pujar...
com no t'ho han dit abans.
Però aquesta no, Marta.
És que jo no...
Sí, primer que ho provis.
No.
Sí, exacte. Ves, mira, fa ràbia, però ves amb la de l'Elon Musk que funciona. Aquesta tota la pinta de...
Amb la competència, eh? Amb els malos. Pujaria a la càpsula de Boeing amb tota aquesta tropa per poder també retransmetre des de dins el desenvolupament dels fets. Jo crec... que faríem pinya, ens ho passaríem molt bé i podria donar amb més precisió, Mercè, el temps i el trànsit que hi ha en aquests moments a Terrassa. No sé si ho voleu saber.
Ho volem saber.
Despejat. Ens enlairem, recordeu, a les 16:52 i fins aquí, ja està.
Ja està?
Sí, sí, ja he acabat.
Ah, vale. Espera't. Vale. Escolta, doncs fantàstic, fem una cosa. No pengis i en qualsevol moment, si vols dir la teva, Jarque, ja saps. Fes ús de la joguina, d'acord?
16:52.
Sí, sí, noi, sí,
el kit,
sí, estarem. Sí, home, sí. 10 minuts per arribar al punt de les 3, des de Terrassa. Ara tornem aquí a l'estudi de Ràdio Estel, perquè, mira, la Jarque ja en parlava d'Mbappé, clar, perquè és un dels noms de la setmana, sens dubte, i diria que en Francisco... Noi, ha arribat Mbappé per...
S'ha de fer.
Tu creus?
Sí, home, sí.
Va, doncs anem-hi, va. Això és el crit que farem quan arribi el cap de setmana.
Ara.
Farem una així en comunitat. Escolta, Francisco, a veure, què és allò que no et pots treure del cap, per molt que ho intentis, té nom de jugador del Real Madrid.
Mira,
no?
Remataré aquesta assistència de gol que ens ha fet a Marta Jarque, perquè han passat gairebé 48 hores des de que es va confirmar la notícia.
Sí.
Estem parlant del secret més ben guardat dels darrers 10 anys. Hem de dir que ho vam avançar el dilluns a la tertúlia esportiva. Vam avançar que ho havien avançat els companys de Mundo Deportivo, però sí, també ho vam avançar. I ja va ser hora que agafem el brau per la cornamenta i parlem del tema. Per si algú acaba de baixar de l'hort, o sou dels que us heu amagat al soterrani a plorar desconsolats després de la consecució de la 15ª el passat cap de setmana,
sí,
heu de saber que això no ha fet més que començar.
No ho diguis, això.
Perquè Kylian Mbappé, finalment, ha fitxat pel Real Madrid.
Això és una mica com el Boeing de la Jarque, no? Perquè a la tercera... No, quants intents ha fet el Madrid?
Mira, més de 10 anys, només et diré això. Més de 10 anys.
Macron hi ha estat pel mig, també, no?
Sí, senyora.
A les últimes. He intentat evitar-ho de totes.
Bueno, i ho va aconseguir en el seu dia.
Sí, sí,
ho va aconseguir.
Sí.
I com que parlem del mal, ho farem en propietat. Rescatem aquella bonica tradició instaurada pel Camins, programa de culte d'aquesta casa, que va tenir a bé amenitzar cada menció de l'etern rival amb aquesta gloriosa melodia immortal. Ostres, haig de dir que és que és una idea tan bona, i és tan bona aquesta melodia, que em fa ràbia que ho identifiquem amb el Madrid, però és que és rodó.
Sí.
Després de més de 10 anys de col·laborat, finalment, el delantero galo fitxa pel club dels seus somnis. És una cosa que sempre s'ha dit, però en aquest cas és real. De fet, el mateix Mbappé va penjar unes fotos de quan ell tenia 14 anys visitant a Valdebebas, amb Zinedine Zidane i Cristiano Ronaldo. Per tant, no és un tòpic, sinó que és un fet. I ho fa per 5 temporades, per tant, tal dia com avui, però d'aquí 5 anyets, a aquestes hores, encara estarem digerint la 20ª.
Ai, ara ha quedat així.
Sí, bueno, sí, una mica tiquis-miquis. No, no, ficau-vos al cap, això, perquè seran 5 anys amb Mbappé de davanter. Més de 10 anys d'anades i vingudes, de filtracions desafortunades, de muntatges a les portades de l'As i el Marca, que és una cosa que em fa molta gràcia. Allò que posen al cap d'Mbappé amb la camisa del Madrid, i van passant els anys i no es confirma. Renovacions milionàries a última hora amb el PSG i fins i tot, com deia la Mercè, intervencions d'estat a càrrec d'Emmanuel Macron ens han regalat moments impagables a la colorada i és l'únic que ens podem agafar ara mateix, que és el ridícul que ha fet la premsa madrilenya durant tots aquests anys. Avui us porto un petit recull d'algunes declaracions rabioses de periodistes de la Central Lechera, furibunds amb cada negativa d'Mbappé a fitxar amb el Real Madrid.
Exclusiva.
Si haguéssim de pagar royalties per aquesta sintonia que fa servir la Marta i servidor constantment...
Això és Space Jam, no?
Space Jam, sí, senyora. Comencem com amb un clàssic. El periodista José Luis Sánchez, conegut com el cara triste del rigorosíssim programa esportiu El Chiringuito, i les declaracions que va fer amb la darrera renovació d'Mbappé pel PSG.
De tu burbuja, sal de tu mundo, porque no eres el centro del mundo, no eres el centro del mundo, te has comportado como una persona sin valores, sin principios, sin palabras, y a partir de ahí yo creo que la puerta está cerrada, cerradísima. O sea, el Real Madrid no puede permitir que este chico vista su camiseta. No puede permitir que este chico vista su camiseta.
Exclusiva.
El tros de veu, Esteve, l'exclusiva?
No. Oh. Això és ben tret del Chiringuito.
Ah, doncs no hi vols...
Exclusiva.
No, et sembla ben bé tu, eh?
No, és el cas. Ojalà pogués fer aquestes coses, em faria molt feliç.
Si ja les fas.
Sí, bueno, ojalà pogués cobrar per fer aquestes coses.
Bueno.
Aquestes veus així. Si voleu una demostració del que és una persona sin valores, sin principios y sin palabra, com deia José Luis Sánchez, escolteu la recollida de cable antològica del mateix periodista en el moment en què es confirma el fitxatge pel Real Madrid.
Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid, por fin tu sueño de niño se hace realidad.
És que em fa molta gràcia, és que són uns cracs d'aquesta gent, perquè vesteixen el que és un èxit del Real Madrid, sí, com si fos un èxit d'Mbappé. Mm. Por fin tu sueño.
Si ha hecho realidad.
Nosaltres estem feliços per tu. No, no nosaltres perquè, o sigui, perquè vinguis al Madrid. No, no, no. Feliços per tu. Seguim amb un mite del mateix programa, ni més ni menys que Tomás Roncero i les seves afirmacions categòriques.
Pues en 2025, fracassado sin Champions, sin Balón de Oro, una rueda de prensa, me equivoqué con el Madrid, fui justo con el Madrid, es mi sueño de niño, por favor, tanto sé. Venga, de rodillas, pues no, ni de rodillas. Si quiere venir al Bernabéu, le enseñamos el tour, le invitamos al tour del Bernabéu. No va a pisar jamás el césped del Bernabéu con la camiseta del Real Madrid, ya te lo digo.
No,
jamás.
No te lo creas, Tomás.
Pero no, bueno, te lo digo yo, ni pagando.
No te lo creas.
Ni pagando. Ni pagando.
Tomás, el fútbol...
Mira, que se traiga la Torre Eiffel.
Que no.
No va a jugar el Real Madrid.
Tomás,
nunca.
Fútbol,
pues te lo digo, José.
Fútbol,
y queda grabado.
No sé,
y queda grabado.
Conozco,
no va a jugar jamás en el Real Madrid.
Conozco,
ni un minuto de su vida. Ni un minuto de su vida.
No.
El sueño mío se acabó. Llévate todo el dinero del mundo. Llévate todo lo que quieras en París. El parisino de honor. No va a jugar nunca.
Està molt enfadat, no?
Bueno, és com l'estat normal d'aquest,
sí,
home.
Anava a dir, o sigui, ell és així.
Dimarts de febrer, no, a les 9 del matí.
Per favor.
Està així. Diu, ni el sueño del niño. Va. Has de dir que Roncero té moments de lucidesa. Vull dir que a vegades fila frases amb sentit i amb certa poètica. Vull dir, no... És un personatge que, com dius, és com molt hostil, com molt...
Ha de mirar les formes.
Echado pa'lante. Però, bueno, és un fart de riure. La xarxa va plena de vídeos i tuits sobre el tema Mbappé. De fet, encara avui és trending topic número 8, dos dies després d'esclatar la notícia del seu fitxatge. Però per acabar us vull destacar un vídeo que no té res a veure amb els periodistes afins al Real Madrid, sinó tot el contrari. Possiblement heu sentit a parlar de la llei Mbappé. Us sona?
Sí, home, sí. Que,
una llei que està intentant tramitar el govern d'Isabel,
sí,
Ayuso. Doncs veig aquí un vídeo il·lustratiu que ho explica a la perfecció.
La ley Mbappé permitirá pagar a Kylian los mismos impuestos que un mileurista. Se va a aprobar en la Comunidad de Madrid una modificación de los decretos tributarios, que permite desgravarse impuestos a aquellos extranjeros que cambien su residencia a Madrid y hagan inversión en ella. La Comunidad de Madrid desgravará un 20% de todo el dinero que inviertan. Esto se circunscribe al tramo autonómico del IRPF, por lo que los jugadores pueden llegar a quitarse casi todo el tramo autonómico de la renta, que es un 20,5%.
Jo hi he posat la música d'Enredo a sota.
Enredo, Enredo.
Perquè
què vols dir que és una mica...
Hi ha una mica d'anades i vingudes amb els números, percentatges, sí, el tram autonòmic, el tram no sé què. El titular és que Mbappé, que cobrarà uns 40 milions a l'any,
sí,
al cap baix,
sí,
pagarà el mateix que un mileurista.
Carai.
No està mal, aquest titular. Recordeu que a l'època de José María Aznar ja hi va haver una reforma semblant amb el fitxatge de David Beckham pel Madrid. I per acabar, una darrera efemèride més.
Per cert, Beckham que estava aquest matí a Barcelona, eh?
Ah, sí?
A Passeig de Gràcia. Sí, sí, amb una rellotgeria. Noi, amb
què em dius ara?
Un munt de gent, sí, sí.
I que anunciava alguna cosa? O...
No, una rellotgeria, publicitat.
Ha vingut a comprar.
Clar,
ha vingut a comprar a Passeig de Gràcia.
Un munt de gent allà a Passeig de Gràcia esperant a David Beckham, saps? En fi.
Doncs mira, més bé no podia venir perquè anys després de la llei que ell, que també portava el seu nom, ens trobem aquesta llei Mbappé. Per acabar, una darrera efemèride més que ens acabarà d'enfonsar en la misèria tots els culers. Tal com ens ha explicat diverses vegades Josep Maria Minguella, essent Mbappé... Josep Maria, ja ho vas dir, això aquí. Essent Mbappé jugador del Mònaco, amb 18 anyets, abans de fitxar pel PSG, el Barça va tenir l'oportunitat de fitxar-lo, però... Les ments preclares de la Junta Josep Maria Bartomeu van decantar-se per la incorporació estratègica del gran Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé, 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 Dembélé. Ousmane Dembélé, Dembélé, Dembélé.
Hem de patir tant, vols dir, per Mbappé o no?
Ara ja les coses estan clares. Aviam, t'haig de dir que Mbappé no té cap Copa d'Europa, de moment. És a dir, que tampoc seria l'alternativa. O sigui, i el Madrid les ha guanyat totes sense ell.
Ja.
Igual es produeix allò de quan multipliques dos factors del mateix nombre, que surt al revés,
sí,
i ara no en guanyen cap més.
Que s'anulen.
Estaria també això, però bé, em sembla que...
Doncs mira, podria ser. No. Mira, ara que parlaves això de multiplicacions i tal, avui recordem, segona jornada de la selectivitat, tocava mates.
Quins nervis.
Ai, tocava mates.
Les bones, però, avui.
Però fem una cosa. Trident. Perquè avui eren les assignatures fortes. Sabeu que tenim diverses, i us ho puc dir, corresponsals. Tenim a la neboda Maria Jordana de Ciències.
Val.
Que ara, avui, cap a aquesta hora, res, a un minut, comença l'examen de Química. Per tant, Maria, tota la sort del món.
Ànims.
Tota la sort a tots els alumnes doncs, que ara mateix cursin aquesta segona, tercera ja, assignatura d'aquesta segona jornada de la selectivitat. Però aquí al Fabricació també tenim una neboda que ha triat lletres.
Apa. Home, molt bé.
Ella és la Laia Sabater Munté i d'aquí una estona parlarem amb ella.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Está en Estados Unidos, le encanta el cine, se llama Matt. Matt Damon, el actor, tía, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, que me fío mogollón de él.
Patia, perquè ja ens veia sortint a la telenotícies. Ja em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Un minut que passa de les 3, dèiem, tenim la Maria Jordana, la neboda de Ciències del Fabricació Pròpia, examinant-se de Química. Ja, ara ja ha començat l'examen, de fet, per tant, avui no podem contactar amb ella de moment. Però, per sort, tenim una altra neboda, que també està fent la CELE, que en aquest cas és la nostra neboda, si m'ho permeteu, de lletres. De fet, crec que ja la podem saludar a aquesta hora. Ella és la Laia Sabater Munté i, com dèiem, doncs és la neboda de lletres del Fabricació Pròpia. Laia, hola.
Hola, Mercè.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Escolta, a la Laia... Ai, a la Laia, a la Maria Jordana li dèiem Titi. Tu com vols que et diguem, els teus tiets? A tu, tata, tete, cuchi, chuchi, mimi o minono? Com vols que ens adrecem a tu?
Bueno, em podeu dir Saba, si vols.
Saba?
Saba, molt bé, m'agrada molt.
Ah, mira, Saba, que bé. Doncs
el Saba,
sí.
En aquell que diu.
Escolta, Saba, quins exàmens has fet avui, doncs?
Doncs avui he fet història, primera hora,
sí.
Després ara he fet llatí, que he acabat fa unes horetes.
Ai, què, com ha anat? Com ha anat?
Doncs llatí, per mi, superfàcil.
Ah, vull dir, molt bé, Saba.
Molt fàcil.
Sí.
I història, també, perquè se'm dona bé i crec que ho he fet bé.
Que bé. I Saba, què us han preguntat? Que us, o sigui, dius que era fàcil, però què? A veure si ho sabem nosaltres, que segur que no. No, bueno, no ho sé, jo... A veure, Saba...
Doncs a història, bueno, et pots estudiar el primer bloc o el segon bloc,
sí.
Perquè així no t'has d'estudiar tot, i jo he estudiat el segon bloc i m'han preguntat la Guerra Civil i el franquisme.
I què? I com anava? Ui! Calla, Saba, perquè mira, és que la neboda de Ciències patia per aquest tema, eh? Mira que m'ho va dir ahir, eh? Ja veuràs com em toqui el franquisme. Doncs mira, ha caigut. Vaja. Escolta, on t'examines tu?
Jo m'examino a la Facultat de Dret de la UB.
Ah, bona facultat. I ahir la tarda com va anar? Vas patir nervis, Saba, o no?
No, la veritat és que història... Bueno, jo voldré estudiar història a la universitat i llavors és una cosa que m'agrada molt i no patia gens.
Sí.
I llatí sí que patia una mica, potser per la traducció, perquè si és molt difícil, llavors et costa. Però la veritat és que m'ha semblat molt fàcil i l'he pogut fer bé.
Uh-huh. Saba, per tant, vols estudiar història l'any vinent? Quina nota necessitem? Com anem?
Un 5.
Un 5?
Home, així fantàstic.
Noi, però segur que t'ho treus, Saba.
Sí, sí, vaig molt bé, ja.
Diu que va bé. Escolta, els de Ciències de l'Aula estan dient estan fent química ara, pobra gent, Saba?
Bueno, jo sé que en mates ha anat fatal.
Què dius?
Que es veu que era molt difícil i moltes amigues meves m'han dit que algunes han sortit plorant.
Ai, no.
Ai, no m'ho diguis, això. Mare de Déu.
Ai.
No vull parlar amb la Titi, avui.
Jo he llegit que el d'anglès d'ahir també era molt difícil. No sé si vas fer anglès.
Vaig fer anglès, però no em va semblar difícil.
Va, la Saba domina. És que he llegit que el listening, és terrible, que no s'entenia res.
A veure, jo el vaig entendre. És veritat que em va anar molt millor el reading. Després vaig mirar les correccions i el reading el vaig fer tot perfecte. però el listening sí que vaig deixar dos en blanc perquè sí que tenia dubtes, però tot l'altre del listening crec que bé.
Però si saps llatí, l'anglès no és cap secret.
No, això és així. Escolta, Saba, has viscut alguna anècdota aquests dos dies d'examen? O sigui, gent copiant, que arriben tard, que s'equivoquen d'aula, saps?
A veure, copiant, crec que ningú ha copiat, i si ho han fet no ho he vist, perquè clar, és que copiar la CL vol dir que si et veuen et poden fer fora, els teus pares hauran pagat per res.
Ara els pares.
Jo crec que és jugar-se-la molt, copiar la CL.
Ben fet, Saba, no copieu. No, no ho feu.
No, jo no copio.
No, i a part tu no ho necessites.
No.
Però et deixes copiar?
No, tampoc, perquè em posa nerviosa.
Molt bé, fet. Sí.
Perquè, escolta, ja sé que tu dius que no copies i tal, però tu quin creus que és el mètode de copiar de moda entre el jovent d'avui en dia? O sigui, com copiaven el Tiet Oriol i la tita Laura. Saps, amb la clàssica xuleta, els apunts entre les pàgines de l'examen, escrits a la mà, també.
Sobretot escrits. Jo tinc una companya a la classe que durant batxillerat s'escrivia doncs, per tot el cos.
De debò?
Del cos.
Escolta'm, sí. I Saba, a l'examen de llatí et deixaven portar el diccionari. I què hi portaves a dins del diccionari?
Jo al diccionari no portava res, però és cert que abans de començar ha passat una vocal, una dona.
Sí.
Ens ha anat mirant el diccionari, apèndix, que no tinguéssim res apuntat.
Uau.
I almenys a la meva classe ningú portava res apuntat. Però sí que els profes ens van dir que no ho anaven a mirar. Si algú se l'hagués jugat... Que
ostres.
Quina mala sort, doncs.
Ai, Saba, escolta, dedueixo que Saba que és de Sabater, Laia, o...?
Sí, perquè al bàsquet em diuen Sabater i a vegades per dir-ho més curt, perquè al bàsquet ens diem pels cognoms i sobretot per lo més curt, llavors em diuen Saba.
Saba. També deu ser bona jugant a bàsquet, no, Saba, m'imagino?
Bueno, es podria dir que una mica sí.
Es podria dir,
Sí, digueu, així digueu.
Que bé. Doncs escolta, Saba, a veure, demà què tenim demà de menú? Què tenim d'exàmens?
Demà de menú jo tinc de primer plat català i després marxo.
Oh, fantàstic. Ja està, o sigui, només tens català.
Plat únic.
Sí, plat únic, català, i confio en que em vagi bé.
Clar.
Bueno. La meva llengua materna, llavors, m'adona bé. Clar.
Bueno, escolta, et demanem, mira, com a neboda ja de lletres del programa, Saba, si no et sap greu, una predicció del temps i del trànsit i també previsió de notes, com creus que anirà tot plegat?
Bueno, doncs crec que demà no plourà, perquè si no em mullaré anant cap a la selectivitat. I trànsit, com que som a Barcelona, segurament hi haurà molt, i més per la zona universitària
sí.
I per la Diagonal i on hi ha la CL. I de notes, jo espero que tregui molt bona nota.
Bravo!
Clar que sí.
Bravo.
Nosaltres també.
Clar que sí, Saba. Tens tot el nostre suport i tot el nostre escalf. Per tant, demà, a veure si demà podem tornar a contactar amb tu. Laia Sabater Monter, més coneguda com la neboda de lletres de fabricació, o la nostra Saba. Que vagi molt bé i ànims, eh?
Gràcies.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Molt bé la Saba, eh?
Però molt bé, eh?
Molt segura, sí.
Molta confiança. Es nota que juga molt bé bàsquet, eh?
Sí, segur. Això
fa l'esport.
Això fa l'esport, eh?
Valor de l'esport, sí.
Molt bé.
És que hem jugat a bàsquet, ho
sabem. No, quina seguretat. Que bé. Doncs molta sort. Demà, última jornada d'aquests exàmens de selectivitat. Avui hi ha l'últim examen que s'està cursant ara mateix. Intentarem parlar amb la nostra Titi també durant el programa. Avui tenim moltes coses a fer, Ferran? L'escaleta va. Què fem, Coro? Cap a on ens portes?
Mira, doncs avui, si us sembla bé, cap al 1971.
És alt, això, eh?
És molt alt!
És superbo, això.
Aviam, tu saps, amb aquests programes que maneges, Uri, no pots canviar el to d'aquesta cançó.
Sí, home, però o sigui, si cantis en directe. I tu ets una cantant de debò, no? No necessites autotunes ni coses d'aquestes.
No, però no el meu to, el de la cançó.
Ah, ja
per arribar-hi.
Sí, ja el trobaria.
Vale, va.
Sí. Vols dir que si demà et canvio el to, jo cantaràs canto. A pulmó?
Sí. No me'l baixis gaire, que després tindrem problemes.
Què t'aniria bé? Quin és el teu rang vocal? Quin és el to que...
No en tinc ni idea, tu ho
jutjaràs. Després ho trobem.
Aviam, vinga, nois, te'l dic com avui, un 5 de juny del 1971 va començar l'experiment de la presó de Stanford. Va ser realitzat per Philip Zimbardo, de la Universitat de Stanford, i va consistir a recrear una petita presó en els soterranis de la Facultat de Psicologia.
Ah!
on, te'n recordes?
On
es va reunir una sèrie de voluntaris, els quals se separaria aleatòriament en dos grups. La meitat serien guardes i l'altra meitat presoners. La finalitat de l'experiment era estudiar com es produeix l'adopció de rols assignats a individus i grups i com els rols influeixen, fins i tot canvien, la seva conducta i expectatives. Els resultats no van ser immediats, atès que al principi cap dels dos papers estava confortament interioritzat. Fins i tot es veu que es feien bromes i hi havia bon ambient. Tot i això,
principi.
Al principi és que llavors tot canvia. El segon dia, sota sorpresa del personal investigador, va haver-hi una rebel·lió. Els reclusos es van llevar, es van treure el número de pres del pit, allò que jo pensava que era de broma, que portaven un número aquí al pit.
Ho has d'ambientar bé.
Clar,
si vols resultats creïbles, ho has d'ambientar bé, això.
I resulta que es van fer barricades amb els llits a les portes de les cel·les mentre es burlaven tots dels guardes, que en aquell moment només n'havia tres. Què va passar llavors? Doncs que van arribar els guardes del matí, o sigui, van fer el canvi de torn, i en veure aquest panorama es van enfadar amb els que hi havia hagut durant la nit.
No amb els reclusos,
clar,
amb els guardes.
No, amb els guardes per no ser capaços de guardar l'ordre. Molt
xulos. Ho han brotat el bon nom dels guardes.
Ah, però més enllà d'això, ells no sabien el pa que s'hi cuïa encara, saps? Total, entre tots els guardes van aconseguir calmar els ànims i restablir l'ordre entre els presos. Van despullar tots els reclusos i els van portar a la cel·la. Però això va ser el detonant que va engegar una humiliació rere l'altra, ja que es van adonar que tres guardes no podien contra nou reclusos. Així que van passar dels possibles càstigs físics als càstigs psicològics. Tot i que va ser plantejat per durar dues setmanes, l'experiment va ser interromput només... No sé què volia dir aquí, però resulta que al final va durar només 6 dies.
És que...
O sigui que es va fer de seguit.
De seguit van haver de parar.
Val.
Perquè, escolta'm, hi havia una intensitat en les reaccions psicològiques que va provocar en els participants que van haver de parar. En resum, els estudiants universitaris que participaven com a guardes van començar a mostrar comportaments autoritaris.
Clar.
I en alguns casos abusius, mentre que els que actuaven com a presoners i havien com engegat aquesta rebel·lió van experimentar els nivells d'estrès i d'ansietat. No sé, Mercè, si tenim temps de passar un altre experiment
social.
Per deixar una mica un altre regust de boca. Us porto altres experiments que són més amables que aquest primer i, si us sembla, viatgem fins a Amsterdam. Vinga. Comprovar si el riure és contagiós, un grup d'estudiosos va decidir fer un experiment social a la via pública i ho van situar a la parada d'un tramvia. I com a persona que es passa moltes hores a la setmana esperant que sigui el bus, el tren o el metro, us puc assegurar que aquella estona d'espera dormiries, aniries a passejar o a fer qualsevol cosa que no fos esperar. Però prometo que, estranyament, allà hi ha alguna cosa que faci riure. Doncs el que van portar endavant l'experiment es van proposar demostrar que el riure és contagiós. Van ocultar càmeres a la parada del tramvia i un home que formava part de l'experiment va començar a riure sense dissimular. El so del riure va fer que al principi les persones que l'envoltaven deixessin de fer el que estaven fent i observessin per uns instants l'home, però com que aquest home no deixava de riure, a poc van començar a contagiar-se. Aquest és ell sol.
Ja riures a darrere, ja.
No, ara ja. Allò era una festa. No s'havien dit el nom i oita, com reien.
Primer potser és un riure nerviós, de dir què està passant aquí, però després ja fa baixada.
Sí, no. I a més és allò que quan se t'enganxa no pots parar. Sí. No saps de què rius, però rius molt. I així fins l'infinit. No poden deixar de riure. Aquest experiment, com veieu, va funcionar, a diferència de nosaltres, que ens encomanem de moltes coses, però la risoteràpia no és el nostre fort. Ha, ha, ha.
Ha, 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 Però per què no va sortir bé? O sigui,
home,
fa gràcia la broma de la broma.
Va sortir fatalíssim. Fatalíssim. I buscant experiments socials, he topat amb aquest de l'Hormiguero, en què tot de nens coneixien un extraterrestre i no era Pablo Motos, ni tampoc aquelles formigotes que em costen tant d'entendre.
Formigotes.
A no ser que, com deia Marte Jarque, aprofitant que avui surt el Boeing, no...
Espera, Marta. A veure, Marta.
Què tal?
Home, Jarque.
Bueno, us he de dir que ja tenim els dos astronautes a dins de la nau.
Què dius?
Ja estan asseguts. Sí, sí. Estic seguint en directe aquest llançament.
Ostres, però falta un munt, no, encara?
Han d'estar cagats.
Ja estan... Home. Bueno, clar, però que no fos que funcionés i no estiguessin a dins. Vull dir, que aquest no fos l'error, saps? Com a mínim així el tenim assegurat.
Escolta, passa-li el link a la Paula... perquè
molt
ho tingui connectat ella també, perquè
a les
16:52 hem d'estar al quite, com ha dit el Tantu.
Això és correcte.
Per veure si aquesta vegada és que sí.
Clar.
Jarque, uh-huh. Sí.
Escolta. Serà que sí. Mercè, ara passo l'enllaç.
Oh, quins nervis. Tu com si m'anigués d'anar jo.
Ui, tant. Jarque, tu com portes això dels atacs de riure? Ets de riure que s'encomana o no?
Mira, jo només ric quan... Saps allò que rius quan no has de riure?
Ah, sí. Ja.
I sóc de riure com cap endins, saps? I així com per sota el nas. No tinc aquests somriures bonics com, per exemple, l'Uri, saps? Que riu cap enfora i fa festa. No fa festa, jo sóc més continguda, saps?
Home, diferent. Però tu esclates una mica, sí, també. El riure de la Marta també és xulo, perquè...
Però és un moment... Sí. Pam! I després ja està. Després ja va com per dins, sí, saps?
I la Coro té un riure d'així com... Tu el saps definir molt bé, Marta.
Ui!
Que sí? Ens
com nerviós, així, sí, però molt, molt joiós.
Ah,
molt
sí?
Simpàtic, també.
Escolta'm.
Sí!
Heu parlat del meu riure.
Sí, hi ha un xat de part. Un xat de part que tu no hi ets.
Parlem de tu.
Que es diu el somriure de la Coro.
Ah.
El xat.
És de la nova novel·la del Fabricació Pròpia.
Ah, molt bé!
Clar, home.
Escolta'm.
Ja l'hem començat a escriure.
Aviam si us fa riure el següent, perquè aquest equip de l'Hormiguero va disfressar un home d'extraterrestre i van fer creure a la pobra canalla que era un ovni. Pots comptar, alguns en reien?
Era un ovni?
Un ovni, un extraterrestre.
No és el mateix un ovni, que un extraterrestre.
Com que no? Ah, no, explica'm la diferència,
bueno,
doncs.
Vull dir que un ovni, en principi, és un objecte.
Ah, doncs no.
Un alien.
No, ell era un alienígena, vale. Exacte. Alguns se'n reien, alguns generaven complicitats amb ell i d'altres estaven... Aviam.
Ai. Espera, juguin a nerviosa.
No, que hi ha hagut una confusió entre un ovni i un alienígena.
Sí, no.
Bueno,
ja m'han corregit.
M'ha donat pas i ja l'Uri ha...
Moltes gràcies, Marta.
Ja t'ho ha aclarit, no? No tens cap dubte,
moltes
no?
Moltes gràcies. Però... Cap ni un.
Perfecte.
Intentem no parlar tots alhora. Jarque, explica'ns-ho tu bé, millor. O sigui, quines són les diferències?
Bueno, que un és una cosa i l'altre és un ésser. Vull dir, un és animat i l'altre és inanimat.
Clar.
Això d'entrada.
Val. Mm. Sí, això és la primera diferència que hauríem de tenir en compte.
Això és primer curs, a la NASA és el primer que t'ensenyen.
Primer de NASA.
Si això no ho fas bé, ja no t'hi volen.
Bueno, doncs oita, jo ja seria fora. Primer de tot, van conèixer l'extraterrestre. Aviam.
És l'extraterrestre que no entra.
Ai, calla, l'extraterrestre. No quiero ir.
Això sí que riure nerviós.
Ai?
Y vengo del planeta Wilfru.
Sí. Aquesta veu ja fa gràcia.
Nunca había visto un extraterrestre.
Pobre.
Tú a mí también me pareces muy raro.
Me das un poco de miedo.
¿Quieres darme la mano?
No, gracias.
De acuerdo.
Un educat, eh?
Aquest últim...
No, gràcies.
Aquest últim està tremolant, pobre.
Pobre.
Així estaria jo.
Això no s'ha de fer, eh?
No, gràcies, clar. No. I educat, eh?
Molt.
Sí. Jo no em voldria sentir parlar d'aquest home, perquè us en feu una idea, és un extraterrestre de color blau, amb el cap calb, uns dits llarguíssims, despullat de cintura en amunt, amb les tetes pengim-penjam i sense mugrons. Els ulls se li mig enganxen, com si tingués conjuntivitis, i malgrat la por d'entrada, pot resultar mig simpàtic amb aquesta veu de pitu que té.
Sí.
Realment, no sé què faig intentant descriure-us l'individu jo, quan ho poden fer els infants que el van conèixer en primera persona.
¿Qué tal me ves?
Feo.
Cógelo.
No preocupes.
Hola, chicos. Hola, cariño.
Hola, mamá.
Mateo, ¿quién es?
¿Qué estás haciendo?
Hablando con el extraterrestre.
¿Y cómo es?
Es más simpático que guapo.
A favor.
És veritat.
És que, no, i que veritat. Jo no busco més a la vida que rodejar-me d'éssers més simpàtics que guapos, sí, per molt guapos que siguin, eh? Però també és veritat que en cas de creure en l'existència d'aquest extraterrestre que no ovni, no agafaria de la mà aquest alienígena ni per tot l'or del món, prometés el que em prometés. Però els nens, creieu que l'acompanyarien a la fi del món?
Una cosa, que no lo soy de tu madre. En mi planeta, todo lo que deseas muy, muy fuerte se hace realidad. Puedes tener todas las chuches que quieras.
¿Qué dios, Ana?
Cachorritos, PlayStation 5,
parlem,
tu comida favorita, lo que tú quieras.
Maco.
Si lo piensas muy fuerte, ¿te vendrías conmigo?
Ay.
Sí, tú sí.
Plorant.
Pero entonces tienes que decirle a tu padre que te vienes conmigo, tienes que despedirte.
Ay, no hay.
Mejor, despídete y te vienes conmigo.
No sé.
Pobre.
En realidad iba a echar de menos a mis padres.
Claro.
Ay.
Claro.
Y a mi familia y a mi prima.
Pues claro.
Mi primo.
Es más valiosa que tú.
Es más valiosa que tú, ¿eh?
¿Qué te dicen?
Nada.
Ai. O sigui, a mi això em sembla maquíssim.
No vol ni donar el disgust a la mare.
No. O sigui, li ha dit, en sèrio renunciaries a... No renunciaries a la teva mare per tot això? I diu, no, és més valiosa que tu.
Ah.
Tot i així, ell li diu que res. Bonico continuarà sent fins que aquest nen arribi a casa i retregui tot el que ha renunciat per continuar estant amb la seva mare. O sigui, que si llaminadures, la PlayStation 5 i no sé què carai més. Per fi arriba el moment d'acomiadar-se amb l'extraterrestre.
Nos vamos a tener que despedir, amigo terrícola.
Muchas gracias. Ha sido un placer conoceros.
Ay, molt educats, eh?
¿Me darías un abrazo?
No.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque eres muy feo.
Uy. Ja li he dit.
Sí, sense cap mena
de...
És
que hi ha preguntes que, si no vols saber la resposta,
no
els nens no els has de preguntar.
A veure, com veieu, els experiments socials són eines importants que ens permeten comprendre la influència social en diferents situacions i contextos. Els experiments com el de la presó de Stanford, que començava tal dia com avui del 1971, ens ajuden a ajudar a estudiar com les persones interactuen entre si, com es formen les coses, les normes socials... Però aquests dels extraterrestres, per què serveix, aviam?
Per fer aquí uns programes, no?
No, clar, sí, una mica per desestressar, no? I veure, doncs, les coses bàsiques i les coses humanes.
I seguir confiant en la humanitat, clar, sí, que home, sí. Mira els nens que clar que tenen.
Que monos, sí. Que monos. Doncs aquí s'acaba la meva secció.
Veus que bé. Escolta, mira, 9 minuts i ens situem al punt de 3:45 de la tarda. Tirem cap a publicitat. Jo us demanaria, si us voleu quedar, quedeu-vos, perquè avui farem la digestió amb la Cesarina Adames, que és la protagonista inesperada d'un vídeo que s'ha fet viral a Barcelona. Ha passat a Barcelona, s'ha fet viral a tot arreu.
Apa.
Però és un vídeo a l'estació de la Sagrada Família de la L2 del metro i bé, d'una forma inesperada, la Cesarina, doncs ara tothom la coneix. I nosaltres, clar, des de la fabricació no volíem ser menys. Per tant, avui la digestió amb la Cesarina. Ara tornem.
Ràdio Estel.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Bé, ja sabeu com funcionen aquestes coses de les tendències a les xarxes socials. De cop un vídeo, una imatge, una broma cau en gràcia i patapam, es reprodueix viralment. Doncs fins que arriba una nova tendència i què passa? Doncs que desbanca l'anterior. Bé, un dels que està triomfant ara mateix, en aquests moments a la xarxa, passa per Barcelona i acumula, ara ho dèiem, més de 18 milions de visualitzacions a TikTok. I, de fet, us explico una mica de què va. O sigui, el vídeo veiem a la Florci, a l'estació de la Sagrada Família de la L2 del metro de Barcelona. Ella és una usuària i que s'està gravant un vídeo mostrant doncs, el seu nou modelet que s'ha comprat. Quan, de forma inesperada, entra en un pla una treballadora de la neteja del metro, això sí, amb molt bon humor, i escolteu què passa.
Ay, qué lástima, ¿eh?
¿Por qué?
Que no quiero salir en tu vídeo y ahora tengo que detenerme aquí para limpiar, así que... ¿Qué bueno, crees? ¿Me va a meter a TikTok?
No pasa nada.
Sí, a TikTok limpiando.
Bueno, va a salir.
Que TikTok se entere que aquí se limpia. Que me vean limpiando y que vean que lo hago gozosamente. Porque el que no trabaja no come.
Ahora sí. Mira que le voy a subir,
¿eh? Fácil.
La protagonista inesperada d'aquest vídeo és la Cesarina Adames i ja ens escolta. Hola, Cesarina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Bueno, estoy bien, gracias a Dios.
Oye,
me siento muy bien, sí.
Cesarina, ¿nos puedes pasar un poco de este buen rollo, de este buen humor que se respira en este vídeo?
Bueno, mi querida, primeramente, que Dios le bendiga a todos. Yo soy dominicana.
Sí.
Pero, ¿qué te cuento? Que si yo estoy dispuesta a darle gratuitamente a todo el que quiera de ese gozo, porque ese gozo solamente lo da Cristo Jesús.
Claro.
Y es lo que me ha pasado.
No, no, esto es maravilloso, Cesarina. No sabes lo bien que nos va que hoy nos des este testimonio, porque escuchaba una cosa, Cesarina, para todos aquellos oyentes que aún no hayan visto el vídeo, ¿qué pasó? O sea, tú, ¿cuál es tu trabajo diario? Cuéntanos.
Bueno, mi trabajo diario es limpiar en el metro, pero no diario porque soy fija solo los fines de semana y los días festivos. Y pero bueno, hacer limpieza en el metro. Y tú sabes que limpiar en el metro o limpiar donde sea, la gente, lo que tenemos que tener es paciencia porque tú sabes cómo es el mundo, ¿verdad?
Uy, tan, todo, sí. ¿Sí?
No todo, no todo, no todo. Que aparecen muchas personas diferentes en todo el mundo, en todos los países, en todas las naciones. Pero siempre aparecen esas personas que son sumamente especiales, que la cual, gracias a Dios, la paciencia que nos da. Y es maravilloso tener paciencia con la gente. Porque mira, te cuento que justo ese día de ese video era el Día de la Madre allí en República Dominicana.
Sí.
Y ese fue el día donde mi hijo hizo el último vídeo en reunión junto a mi familia.
Sí.
Porque mi hijo de 17 años se me fue el día 6 de junio.
Madre mía.
Mañana cumple un año.
Madre mía, Cesarina.
Si solamente Dios me puede dar esa fuerza en estos momentos.
Ya.
Ya tú sabes. Entonces vuelvo y te digo, solo Dios hace al hombre feliz.
Ya.
Solo Dios nos puede dar esa fuerza, porque si no, sin Dios, nada somos.
Madre
mía. Nada podemos hacer, nada podemos hacer.
Ay,
esa chica, mira, ese día llegaba yo a mí, el año pasado, 2023, a mí me enviaron ese vídeo, pero yo lo cogí alegre, gozosa, yo iba para mi trabajo, yo veía a mi niño ahí compartiendo con mi madre, con mis sobrinos, con mis demás hijos, con mis hermanos, y estaban ahí todos compartiendo. Y mi niño tenía un espíritu alegre. Si yo soy alegre, él era mucho más alegre que yo.
Yeah.
Un niño muy especial. ¿Y qué te cuento? Nada. Cuando él dijo, hey, el que se vaya a tirar fotos conmigo, que se la haga ahora, porque cuando yo me vaya no me van a ver.
Yeah.
Se dé el caso que ahí yo no escuché nada. Yo no me concentré en qué era que se estaba despidiendo, sino yo me concentré en el gozo de ver a mi hijo compartiendo con mi familia. ¿Verdad? Y cuando el día 6 de junio sucedió lo que le sucedió a mi hijo, pero yo, que creo en Dios, que creo que Dios es el que lo permite todo, ahora dime tú, ¿por qué voy a ir yo a mi trabajo enfadada? ¿Por qué voy a hacer mi trabajo enfadada si yo sé que me van a pagar?
Wow, Cesarina.
¿Eh?
Que eres todo un testimonio, Cesarina, toda esta historia que nos estás contando.
No puedo, mi amiga. ¿Eh? Además, tú no tienes la culpa. Esas personas que van así, que son especiales, no tienen la culpa de lo que a mí me ha sucedido. Entonces yo no puedo pagar mal por mal nunca. Una persona, si yo limpio y escupe, yo lo limpio y le pido, Señor, perdóname.
Escucha, Cesarina, pero claro, entonces dices que es normal, o sea, durante tu trabajo en el metro, cuando limpias, ¿no? Es normal que se hagan estos vídeos, ¿no? Todos estos chicos, estas chicas. Pero en este caso de Florci, claro, de repente 18 millones de personas han visto este vídeo, ¿no? Claro.
Yo te digo.
O sea, te estás planteando incluso hacerte una cuenta de TikTok, no sé, Cesarina, ya tú debes ser ya famosa por todas partes con este carácter que tienes.
Bueno, mi querida, no, bueno, mira, yo el TikTok yo ya tengo la cuenta de TikTok, ya sí. Me siguen muchas personas.
Sí.
También, sí, y verdaderamente nosotros normalmente no nos permiten hacer vídeo en el metro, ¿eh? Eso no está bien, pero eso fue un día. No, ¿sabes por qué yo no he tenido problema con este vídeo? Porque fue una cosa inesperada y fue así. Simplemente era que ella tenía basura debajo del banco.
Vale.
Y yo voy con mucho amor, con mucho cuidado a la persona. ¿Tú no ves cómo yo le digo, ay, qué pena? ¿Eh?
Sí.
Última. ¿Verdad? Porque ella tenía el móvil, pero también, ¿sabes lo que pasa? Que yo a toda la persona yo la trato igual. Yo la vi a ella vestida así y yo no me imaginaba que ella era esa gran popular que es.
A la influencer, ¿no? O sea, que es una...
Para nada. Pero como yo trato a todo el mundo igual.
Es que es lo que te iba a decir, que igual el kit, o sea, Cesarina, es tratar a todo el mundo igual.
¿Me entiendes?
Claro, te entiendo perfectamente. Y
como Dios no hace excepción de personas, pues sí. Mucho menos nosotros podemos hacerla.
Claro.
Y eso es lo que eso es. Y a nosotros no nos permiten eso. Eso fue pura casualidad.
Uh-huh. Oye, Cesarina, hablando ahora contigo, ¿crees que en general nos quejamos demasiado? O sea, ¿no? Claro. Que debemos ser de alguna manera pues más felices.
Pues mira, yo te digo a ti, son muchas las personas que yo le digo que el trabajo es la distracción más bella y no me lo creen. Dicen que no, que la distracción más bella no es el trabajo. Y yo digo que sí, la distracción más bella es el trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando, tú lo estás haciendo, pero tú sabes que un día te van a pagar.
Yeah.
Pero además, vuelvo y te digo, tú hacer el trabajo enfadado es una cosa que te sale todo mal. Mientras que si tú vas alegre, brindando una sonrisa que tú no conoces, feliz de la vida, tú terminas, tú haces un trabajo grande en un momento, porque ahí se refleja el amor, y el amor lo puede todo.
Qué bien. No
todo lo puede el amor.
Oye, Cesarina Adames, te voy a empezar a seguir, que sepas. Has dicho que tienes cuenta en TikTok, ¿no?
Sí, tengo cuenta en TikTok. Sí.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, de verdad, Cesarina. Un abrazo muy, muy grande, ¿eh?
Muchas gracias, y que ustedes sepan que el Señor nos ama a todos por igual y Él no hace excepción de personas, todos somos iguales para Dios.
Gracias, gracias Cesarina. Amén. Un abrazo. Vale. Un abrazo.
Muchas gracias. Bye bye. Adiós.
A Radio Estel, fabricació pròpia.
Espera. Abans d'anar... És que, clar, cap a aquesta hora hem de donar-li pas ja a la Rosa Maria Jané, que té unes ganes d'entrar, perquè avui té una nova entitat social a presentar-nos. Però abans, aquest so significa que hem d'anar cap a Terrassa. Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. A veure, informa'ns, que ja tenim el link connectat.
És correcte, doncs com podeu veure tenim el Baig i la Suni ja, com us deia abans, asseguts a dins la nau, a dins d'aquesta Starliner, a punt ja per ser llançats a l'Estació Espacial Internacional. També tenim la nau, diguéssim, el propulsor que els ha de llançar a l'espai, ja, que seria com un calçot allà a Cabo Canaveral. Sí, i diguéssim que surt gas liquat, que seria com la salsa, i he fet una mica la salsa romesco, saps? Perquè els oients
facin una idea.
Ens entenguin. Sí, exacte. Sí, sí, el Batx, si us hi fixeu, té els ulls tancats, sí? És a dir, està assegut al gosset de la Suni i té els ulls tancats, i a fora, diguéssim, a la plataforma, diguéssim, de la porta per accedir a aquesta nau, hi ha tot d'homes, de senyors, que és com vestits com de cirurgians, amb l'equipació de la NASA, que és com, saps els homes quan estan fent una barbacoa? Mercè, sí, que tots miren com cap a la mateixa direcció i van fent comentaris, van tal, doncs seria una mica aquesta l'escena. Fins ara, clar, hora 26 minuts, 47 segons parlant l'airament.
Falta.
Tots els ulls posats a Cabo Canaveral.
Mira, deixa'm dir-te una cosa, perquè tu no ho veus, però la Coro està fent una... Tenim aquí tots el link posat. Coro, què penses? Que mai fas aquesta cara?
Jo estic patint. De fet, aquest home està ja enclaustrat aquí dintre, que això ha de fer una
com no
es diu?
Poseu?
Que no?
Claustrofòbia.
Com es diu, la claustrofòbia? Sí. I amb els ulls tancats, que jo no sé si passarà fins d'aquí una hora i mitja, gairebé.
Potser un cop de cap.
Ah.
A vegades amb els nervis... Acabes fent un cop de cap.
Sí, escolta, jo em dono la sensació... Harke, és com si estigués sí. passant la revisió de l'oftalmòleg, una mica. Vull dir, saps quan et posen...
Quan et fan un tac.
Sí, o un tac. Saps que et posen aquell aparell, no?, al davant. No ho sé, aquest home, que està com...
Aquest home està cansat. El vaig estar fins als nassos de pujar a la nau i que d'aquí, doncs, si el llançament és d'aquí 1:26, d'aquí 1:30, la gent ha de dir, nano, torna cap a casa, perquè això... tornen a enlairar-se, i jo crec que ell ja s'ho agafa bé. Com deia l'Uri, fa una becaïneta, que també sí. és veritat que hi ha gent que puja a l'avió i és seure a la butaca i d'or queden fregits. Jo crec que el Batx va una mica per aquí les coses. Sort que la Sani, la Suni, la seva companya...
Sí, on la tenim,
no, també està asseguda al seu costat, eh? Sí, està asseguda, estan els dos.
Ah, no es veia.
I ella sí que sembla que està més desperta, ja, Mercè. Ja. Per tant, tot segueix el guió escrit.
Més atrafegada se la veia, que anava movent coses allà dins.
Clar.
Escolta, Harke, puntualitzem una cosa. Tu quan te queda, dius, perquè s'enlairi?
Una hora 25 segons. Escolta, 25 minuts, perdona.
Doncs mira, ja hi ha un error aquí, perquè des de la peixera tenen 1:07, em confirmo, i 17. Una hora
sí,
i 17.
Jo també, 1:17.
Harke, refresca.
Calla, o fes... doncs.
Sí.
Vaig a fer un refresh.
Un refresh.
Que no m'estiguin boicotejant aquesta gent. No, clar, ja com dèiem, l'hora d'enlairament, Mercè, ja saps que jo no soc de números, soc de lletres, és a les 16:52. Per tant, aquesta xifra s'agrada. I si he dit un altre número és que m'he confós ja els nervis.
És que això són molts nervis, com la Selec.
Hora i 16.
Escolta, Harke, bé, tu vés a estar, tens un ull posat, vas fent guions i un ull
sí.
posat, no? Perquè aquesta gent ara està xerrant, què diuen? Vull dir, ara que estan comentant el que... Mira,
la NASA sempre que fa...
Espera, Harke, els escoltem.
There are so few people overall that have been to space that every single one counts. So when Butch and Sunny go up to the space station...
No entero de res. Harke, què diuen aquesta gent?
No, aquesta és la típica retransmissió que fa la NASA en aquest cas, juntament amb Boeing, que estan... aquesta senyora que va amb una gorra de la NASA, perquè sí. si us hi fixeu, tota l'equipació que porten és molt corporatiu, el micròfon, fins 100%. I tot també és de la NASA, estan comentant doncs, la jugada, ara ella comentava doncs, això que el Batx i la Sani, doncs, tota l'experiència que tenien passada, perquè ja us he dit que són astronautes amb moltíssima experiència, i ara la idea és aquesta hora 15 minuts que queda per l'enlairament, omplir-la sí. de dades, com veieu en aquests moments ja hi ha 2.000 espectadors. La idea és anar sumant a persones doncs, que s'ajuntin a veure aquest vídeo i fins a arribar doncs, al moment aquest clau que, com dèiem, serà d'aquí 1 hora i 15 minuts.
Fantàstic. Doncs mira, Marta, ho deixem aquí, si et sembla. Si hi ha alguna novetat, entra la joguina a sonar i d'aquesta manera connectarem amb Terrassa, des d'aquesta sucursal, petita sucursal de la NASA, a Terrassa. Harke.
Vinga, fins ara.
Fins ara. Fem una petita aturada i tornem.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle?
Bé, ja sabeu que cada 15 dies ens visita la Rosa Maria Jané, redactora del setmanari Catalunya Cristiana, per presentar-nos un projecte social aquí al Fabricació Pròpia que val la pena posar en valor. Què tal, Rosa Maria? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Avui ens presentes un projecte molt relacionat amb les dones.
Sí, i hem de parlar de la pobresa que té rostre de dona. O dit d'una altra manera, la pobresa s'està feminitzant. I això no és que ho digui jo. Tenim dades del Servei d'Inserció Social Medi Obert de l'Ajuntament de Barcelona que ens diu que el 2018 es van detectar 329 dones pernoctant al carrer. Quantitativament, les dones obligades a viure en espais públics continuen sent una minoria. No en veiem gaires, o ens sembla que no són gaires. Però si ho comparem amb els homes. Però en termes absoluts hi ha un increment del 60% en 10 anys. Un 60%, que és una barbaritat. I aquestes zones que viuen, o millor dit, malviuen al carrer, sovint són invisibles per a nosaltres.
Doncs clar, per tot plegat, avui hem cregut oportú visibilitzar justament aquestes dones i per això hem convidat a Fabricació Pròpia a Ràdio Estel la Lara Bonyi, que és directora de CIS, Centre d'Acollida. Què tal, Lara?
Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Benvinguda. Hem convidat a la Lara, a Rosa Maria, per conèixer doncs, la llar Rosario Endrinal, que és un projecte pioner liderat per a CIS de la mà de l'Ajuntament de Barcelona i que es dirigeix a dones en situació de sense sostre, de llarg recorregut, amb una multiplicació problemàtica afegida. Lara, la llar es diu Rosario Endrinal. Qui és la Rosario?
Sí, exacte. Bueno, aquest projecte, que es diu ja Rosario Endrinal, vol ser un homenatge a Rosario Endrinal, que és la dona que va ser cremada viva en un caixer al barri de Sarrià Sant Gervasi el 2005. I com a entitat, nosaltres, a partir d'aquell fet, vam començar a treballar sobre el tema de la porofòbia, que és l'odi cap a les persones en situació de sense llar, i va néixer aquest projecte de poder anar a protegir i donar suport a aquelles dones que es troben vivint al carrer, mal vivint al carrer, com bé deies abans, i que sí que no tenen capacitats per poder-se defensar elles mateixes. Llavors necessiten un espai segur on poder començar a refer les seves vides i un acompanyament intenso per poder tornar a veure els seus drets complerts i que puguin encaminar-se cap a un recorregut que li ajudi a poder viure d'una manera digna, que al final és el que amb les dones volem que passi també a qualsevol dona que estigui vivint al carrer o que estigui vivint en situació de sensellarisme ocult.
El cas de la Rosario va ser molt frapant, no? Perquè va ser un cas bestial, podríem dir. És una situació aïllada o hi ha un fenomen de porofòbia que està augmentant? Què detecteu vosaltres?
Bueno, nosaltres sí que detectem que en tema de porofòbia, i això queda bastant manifest amb el tema de les polítiques i determinats partits que estan agafant peu no només a Espanya, sinó també a Europa i a Itàlia, com jo soc, hi ha diferents recrudescències del que és la pobresa i de qui són les persones que es denominen com pobres, que sempre jo subratllo que són persones que tenen drets vulnerats i que per això hem de fer com a societat que aquestes persones puguin veure aquests drets reconeguts. Val? Sí que veiem que hi ha persones que estan patint més aquesta situació i que quan estàs en una situació de vulnerabilitat social també estàs en una situació on et costa més que puguis fer valdre per tu mateix els teus drets. Val? Per això jo crec que ha de ser responsabilitat tant de les entitats socials com de les polítiques lluitar i no oblidar aquestes persones.
I se'n parla d'aquest fenomen a nivell social?
Sí, 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 es parla molt. La porofòbia pot arribar a cas extrem com el que ha sigut el de la Rosario Endrinal, que va ser un assassinat, però cada dia hi ha aporofòbia, o sigui, accions que es posen envers a les persones que estan malvivint al carrer, que no tenen cap alternativa per poder accedir a un habitatge digne i que veuen vulnerats els seus drets i que pateixen formes d'aporofòbia menys greu que un assassinat, però que igualment deixen marques en les persones.
Clar, Lara, Rosa Maria, deixeu-me compartir amb vosaltres, perquè aquesta setmana hem conegut que a París, com ja sabeu, doncs es celebrarà aquest juliol, aquests Jocs Olímpics, i ha multiplicat les expulsions de persones sense sostre. Hi ha diverses ONGs humanitàries que han denunciat, i amb aquestes paraules, neteja social per amagar la misèria, diuen. Clar, davant d'aquestes notícies, no? Com hem de reaccionar, Lara?
Bueno, això jo crec que parla de la societat i també de la humanitat que ha d'estar a la base d'un estat de benestar, que no pot oblidar mai el cas que totes les persones que estan residint en un territori són ciutadans i per això, i tu ciutadanes, i amb els drets que tenen, llavors aquests ciutadans i ciutadanes. El fet que aquests drets no es puguin garantir, o pitjor, que s'estiguin vulnerant més, jo crec que és un fet molt greu i que jo crec que el que han fet les ONG, en aquest cas de França, és una mesura que és correcta, s'ha de denunciar i s'ha d'intentar sempre visibilitzar les persones més vulnerables i intentar lluitar perquè aquests drets siguin reconeguts.
Clar, parlem de fer visibles aquestes persones. En el cas de les dones, són encara més invisibles, no? Perquè anem pel carrer i sembla que no hi ha dones al carrer, sí que n'hi ha.
Sí, nosaltres, de fet, des del 2016 vam començar com a entitat a especialitzar-nos en atenció a dones en situació de sense llar, perquè sí que detectàvem a l'entitat que les dones que arribaven en números eren inferiors, però sí que el recorregut i els traumes que aquestes dones portaven eren molt més profunds, i això ve d'un fet que les dones normalment intenten aguantar molt més temps el fet d'arribar a carrer, perquè crec que no cal explicar que ser dona i viure a carrer representa una doble vulnerabilitat. Llavors, les dones que veiem al carrer són les dones que ja no es poden ni protegir per elles mateixes, hi ha temes de salut mental, hi ha temes de patologies duals, però hi ha moltíssimes dones que en aquesta societat encara estan patint pobresa i vulneració de drets i que per no arribar a carrer estan aguantant situacions de moltes vulneració de drets i amb una, per les dones que ja tenem a CIS, el 100% de les dones que estem atenent, víctimes de violències de gèneres.
Clar, Lara, explica'ns quantes dones acolliu en aquesta llar Rosario Endrinal, no? Val. I quin és el tipus de perfil?
Sí. Nosaltres, dins de l'entitat, l'any passat vam atendre més de 400 dones, que representa un 42% de persones que estem atenent. La llar Rosario Endrinal és un projecte pioner, no hi ha un semblant a Espanya, és un projecte que està dirigit a aquest perfil de dones, són 10 apartaments, val? És un communal housing first. Aquestes 10 dones han estat triades des d'una taula que es va crear conjuntament amb l'Ajuntament, que és qui també ha concertat aquest recurs, i experts de la nostra entitat. Val? només va dirigida a 10 dones. Amb 10 dones no acabem amb el sensellarisme femení i amb aquest perfil molt cronificat de dones que estan vivint al carrer. Però l'interessant d'aquest projecte és la metodologia, que és innovadora, perquè aquí sí que es dona una llar. De fet, totes les dones estan en aquests 10 apartaments que són casa seva, i des de casa seva la seguretat d'aquest lloc es comença a treballar amb ella, amb els tempos que elles marquen i segons les necessitats de cadascuna. Llavors hi ha una individualització també de l'acompanyament, i a la planta baixa hi ha un espai comú. Llavors aquest espai comú és bàsic, i per això és el Communal Housing First, perquè en aquest espai és on es pot començar a treballar la vessant comunitària d'aquestes dones, que puguin tornar a connectar entre elles, a tornar a establir relacions socials petites, en petit comitè, entre les altres que viuen allí, que al final són veïnes, que han passat per experiències similars, i a partir d'allà que puguin agafar confiança i començar a obrir-se un altre cop a la comunitat i treballar amb les tècniques que estan seguint aquest projecte per veure millorades les seves condicions inicials. Mal. Això és un projecte molt interessant, és innovador, no hi ha un altre, i estem també col·laborant amb la UB, amb un estudi a través de la Fundació Bosch i Gimpera, que ens ajudarà a valorar una mica la metodologia que estem aplicant a aquest recurs i veure si això pot ser escalable i replicable en més llocs de Barcelona i Catalunya.
Perquè aquestes zones comparteixen unes problemàtiques comunes, no? Arriben a aquesta casa, aquesta llar, no? Mai més ben dit, i comparteixen una sèrie de problemàtiques que han trobat al carrer, no? De què estem parlant?
Sí. Mira, nosaltres tenim una mitjana d'aquestes dones que porten més de 7 anys a carrer. Algunes d'elles venen amb animals de companyia, que això també és una altra cosa en la que assistem, però ha sigut bastant pioner en acceptar l'entrada amb recurs d'animals de companyia. Sí que és veritat que s'ha intentat, quan s'ha escollit el perfil, que no totes tinguessin les mateixes problemàtiques, perquè aquest projecte és una mica l'equilibri entre donar resposta a les dones que es troben en aquesta situació, però a la vegada que no totes tinguin les mateixes problemàtiques, perquè això no sigui un explosiu. Però sí que són dones amb multiproblemàtiques afegides, com deia, i el projecte també és les normes de l'edifici, que és la de la comunitat de veïnes, qui les posa. No la posem nosaltres, les posem nosaltres conjuntament amb elles. Per què? Perquè això forma part de tot un procés d'apoderament i de tornar a connectar amb jo puc escollir, jo puc donar la meva opinió, que és el que, malvivint al carrer, moltes vegades perds, val? La confiança en ti mateixa i, a més, la capacitat de poder escollir.
Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passé, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie...
Clar, avui aquí al Fabricació Pròpia estem parlant amb la Lara Bonyi, que és directora de CIS, centre d'acollida, un projecte pioner liderat, aquesta llar Rosario Endrinal, per a CIS i també de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, que es dirigeix a dones en situació de sense sostre. Ara, Lara, ens estaves explicant justament, no, que potser una de les principals problemàtiques, no, d'aquestes que afronten les dones, no, en situació de sense llar, és aquesta falta de confiança, no? O sigui, el pas, no, d'estar al carrer, el que sobretot vulnera és aquesta confiança. Les dones, entenc que arriben ferides, les dones que teniu, i creieu que és possible recuperar aquesta autoestima perduda?
Clar que sí. És molt complicat, perquè els traumes que han de viure aquestes dones abans d'arribar a una situació tan extrema com el viure al carrer són traumes que portaran per tota la resta de la vida, però també creiem que no és mai tard per tornar a començar a tenir una vida digna i a creure en tu mateixa. Sí que t'han de donar les condicions i has de tenir un acompanyament que t'ajudi. Aquestes dones que arriben, les que arriben a carrer, com bé dèiem abans, són les que més tenen vulnerats drets i que no han pogut autoprotegir-se. Però nosaltres, des d'ací, quan parlem de sensellarisme femení o en perspectiva de gènere, no només parlem d'aquestes dones, que són l'última etapa d'un procés que es va degradant durant els temps, Estem parlant de moltíssimes dones, i aquí no hi ha números, que són les que estan vivint de portes cap endins i que estan aguantant situacions de violència de diferents tipus perquè no poden sortir, perquè l'única alternativa que tenen és anar a viure a carrer. Llavors, tot això nosaltres l'anomenem sensellarisme ocult, femení, i la majoria de dones que estem atenent a CIS té aquest perfil. Són dones que cada dia estan lluitant, de fet nosaltres també diem les supervivents, les lluitadores, perquè són dones que d'alguna manera estan intentant retrasar al màxim l'arribada a carrer. Val? Però sí que és veritat que la situació actual i l'augment de la pobresa generalitzat en la població està fent que aquest perfil estigui augmentant, i sempre jo dic que si nosaltres des de fa 20 anys ja tenim persones en situació de sense llar, som els que atenem a l'extrem màxim de la pobresa. Jo no entenc, i això és la pregunta que es van fer quan van focalitzar la mirada sobre el sensellarisme femení, com pot ser, si tots els índexs de vulnerabilitat es disparen arreu del gènere, com pot ser que a recursos d'atenció a persones sense llar hi hagi majoria d'homes que de dones. Clar. Llavors, on estan aquestes dones? Estan on dèiem abans, aguantant situacions, posant més pedres a les motxilles, creant més traumes encara, i quan arriben al final a carrer i arriben al nostre centre de dia és quan és més complexa poder treballar amb ella. Llavors, per això hem hagut d'especialitzar una mica també la metodologia, la mirada i els equips que poden atendre aquestes dones.
Això també és una crida a nosaltres com a societat per tenir aquesta mirada en clau femenina, no? I treure estereotips, prejudicis que els tenim molt i molt arrelats. Això com sí. Ho fem?
Bueno, això és molt complexa, però és el que estaves dient al principi. Hi ha una feminització de la pobresa que ve sobretot donada de condicions laborals, contractes que no són regulars, amb sou més baix, sector de les cures, llavors són aquests espais on hi ha més vulnerabilitat. I bueno, llavors, com hi posem la mirada? Pues parlant-ne, fent programes com aquest, donant la veu a mi i a les dones que represento, que són les que cada dia estan lluitant per veure els seus drets reconeguts.
L'ara per ja anar acabant, no, Rosa Maria? Perquè sí que és veritat que està dient coses molt interessants, no? La Lara avui, sobretot jo m'he quedat amb aquest sensellarisme ocult, no? És importantíssim, i que jo personalment no hi havia caigut, no? De dir, ostres, és que esteu visibilitzant una problemàtica molt important a casa nostra, no? I dona la sensació que no estem fent gairebé res gràcies a vosaltres, a gent com vosaltres, que sí que esteu allà. Però com a societat, quant de camí no ens queda per recórrer,
sí,
Lara?
Sí, molt camí i molta visibilització, perquè crec que amb això és com es poden canviar les coses, agafar consciència del que és realment la pobresa. Sí que és veritat que hi ha casos com el de França on la pobresa és més evident, però en ciutat com Barcelona o altra ciutat de Catalunya també hi ha persones que estan vivint en situació de carrer. Com viuen a carrer, estan ocupant un espai públic, llavors estan exposats també a que nosaltres els podem veure més, però que la realitat del sensellarisme no afecta només a les persones que estan vivint directament a carrer. Hi ha moltes persones que estan malvivint dins de les seves cases i que tenen els drets vulnerats. I la situació econòmica i social actual no està fent que això siguin conscient.
Jo no sé, Rosa Maria, per anar acabant, demanar-li també a la Lara que si podem ajudar d'alguna manera,
de quina
no?
manera, no? Us podem donar un cop de mà.
Val. Nosaltres, bueno, això ja per mi poder tenir aquest espai és molt important, perquè visibilitzar el que és invisible és molt complexa, llavors us ho agraeixo moltíssim. Nosaltres sí que és veritat que en el centre de dia tenem dones durant tots els dies de l'any, no tanquem mai. Passen cada dia més de 150 persones al centre de dia. El 42% de mitjana són dones. I sí que és veritat que la crida que jo faig més urgent en aquest moment és l'ajuda com a voluntariat, que hi hagi persones voluntàries que ens puguin ajudar durant l'estiu, que són les èpoques de l'any on que tot el nostre equip de voluntariat, que són més de 280 persones, marxen de vacances. I llavors és quan també tenim més vacants de voluntariat, de persones que ens ajudi a saludar aquestes persones, a donar-li un bon dia, a ajudar a donar un entrepà o a ajudar-les en dutxes o canvi de roba, Això són coses que nosaltres li diem serveis bàsics, que jo crec que és la base per poder dignificar una persona, però que no, com a entitat no ens hem de quedar allà, perquè s'ha de fer tot un treball també d'acompanyament social i d'incidència també a nivell polític perquè aquesta situació canvi. Però sí que és veritat que la dignitat d'una persona comença també per poder ser saludada cada dia i rebre un somriure. Llavors, bueno, això és el que jo demanaria prioritari, poder ajudar-nos aquest estiu a cobrir aquesta necessitat, i per qualsevol altra cosa escriure a SIS i hi ha manera de col·laborar, perquè aquesta realitat no la canviarem ni les entitats ni la política, la canviarem tots junts i tots juntes. Llavors s'ha de viure en una societat més conscient i també més solidària.
Un contacte, un telèfon, algú que...
Si voleu, podeu escriure a hola@sis.cat i a partir d'allà ja us derivarem.
Un hola, eh?
Hola, un hola.
Que important és un hola, eh?
Sí, de veritat que sí. És molt important perquè l'hola és el que fa que reconeixem la persona i li estem dient t'estic veient.
Lara Bonyi, moltíssimes gràcies, de debò. Directora de SIS Centre d'Acollida, en especial avui hem parlat d'aquest llar Rosario Endrinal. Gràcies, Rosa Maria.
I a vosaltres.
Moltes gràcies.
Per visibilitzar tota la feina que fan la Lara amb aquest centre. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.